tinc una persona al telèfon.
La congelem.
Que és el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Lluís Recoder, amb qui m'agradaria que també compartissin vostès aquesta estona de conversa. Senyor Recoder, gràcies i bon dia per atendre's un dia festiu.
A vostès, molt bon dia.
Està enfadat pel que va passar ahir?
Home, evidentment que sí. Evidentment que sí, perquè la situació del metro de Barcelona i el transport públic a la ciutat de Barcelona, doncs jo crec que en aquest moment s'està produint perquè no hi ha cap mena de voluntat d'acord per part dels sindicats, que entenen perfectament la situació, que entenen perfectament doncs, el que està passant, que saben que la reducció salarial és una conseqüència d'una decisió de l'Estat, no pas de l'Ajuntament de Barcelona, però ells continuen doncs, amb aquesta vaga que perjudica tant els ciutadans. I d'altra banda, amb allò que toca més directament a la Generalitat, com és el servei de Rodalies, estem indignats amb l'actitud de Renfe. Una vegada més, doncs, no informen als usuaris de la vaga, no informen dels serveis mínims, i tenen una política de comunicació amb els seus usuaris, amb aquests 400.000 patidors de Renfe cada dia al sistema de Rodalies, que no passa doncs, per tractar-los com a clients o com a ciutadans, sinó que ells van absolutament a la seva. Aquest és un tema que no només ens preocupa, sinó que ens indigna com a govern.
Ara aprofundim amb Renfe, però ja que hem començat parlant del metro, l'Ajuntament de Barcelona té més o menys el mateix parer que vostè pel que fa al paper dels sindicats, però també els hi atribueix una mena de responsabilitat en l'establiment dels serveis mínims. Diu que amb un 33% doncs potser era insuficient. I està d'acord que potser s'hauria de fer un càlcul diferent?
Doncs potser té raó l'Ajuntament de Barcelona, perquè és evident que l'impacte que tenen les vagues del transport públic en la vida quotidiana han de fer que ens pensem si un 33% és suficient. Possiblement hem d'anar més amunt. Vaja, la posició, ja l'he dit clarament, del Departament de Territori i Sostenibilitat és que els serveis mínims amb les vagues de transport públic s'han d'incrementar i s'han d'incrementar força. Hem de poder garantir el dret dels ciutadans a moure's, a anar a treballar. I hem un servei del 33%, fins i tot hi ha alguns moments que podem tenir problemes de seguretat. I aquesta és l'opinió del nostre departament que expressarem. De fet, ja hem expressat, però expressarem doncs allà on cal.
Problemes de seguretat en aquestes imatges que vèiem de andanes absolutament plenes, que semblaven rateres, i posaran fre, doncs, m'està dient, en la pròxima convocatòria de vaga. Canviarà alguna cosa?
Bueno, el plantejament del departament que té la responsabilitat del transport a Catalunya serà, òbviament, la d'increment dels serveis mínims. Nosaltres no som els guiós, però la nostra posició és clara en aquest sentit. Ja, com deia, la necessitat de garantir un dret, el dret del treball, sense de cap manera disminuir el que és l'exercici del dret de vaga, el qual tenen dret els treballadors. Però, d'altra banda, tenim problemes de seguretat que hem d'evitar que no es poden repetir de cap manera.
Els sindicats li apunten una idea en aquest sentit, que és reforçar més les hores punta i aturar absolutament les hores vall. Anirà per aquí la cosa o no?
Tindrem temps de parlar-ne. Nosaltres el que ens preocupen, lògicament, són els moments aquests que definim com a hora punta, que és quan es mou més gent en el tren. Aquí és on hem d'anar cap a un increment clar.
Pel que fa a Renfe, prendran noves mesures per evitar aquestes mancances pel que fa a la comunicació entre empresa i usuari que vostè apel·lava?
Bueno, miri, allò que vam dir la llei Òmnibus, que és aquesta llei que va aprovar el Parlament de Catalunya i que va modificar doncs, un conjunt molt ampli de lleis, una de les coses que vàrem introduir com a novetat va ser la capacitat del govern de poder sancionar els incompliments dels diferents operadors del servei públic de transports. Utilitzant aquesta potestat, el dia 21 de setembre, vàrem obrir el primer expedient informatiu a la companyia. Això era conseqüència de tota una sèrie de retards sistemàtics que s'havien vingut repetint durant l'estiu. I aquest expedient el tinguem la setmana que ve. Ja dic jo que acabarà amb una sanció. Ara no faci dir exactament de quan serà ni com es produirà, però acabarà amb una sanció amb un operador que, com deia abans, no tracta en els ciutadans com a usuaris, com a clients. No els tracta com es mereixen. No és un servei propi del segle XXI i això és absolutament intolerable. Nosaltres ara tenim l'instrument, abans no el teníem, l'utilitzarem i això acabarà, repeteixo, amb una sanció i esperem que sigui una sanció doncs, important.
Perdoni perquè la memòria em falla, però seria la primera vegada que la Generalitat sanciona Renfe per incompliment de servei?
Sí, efectivament. efectivament serà la primera vegada que la Generalitat sanciona Renfe per incompliment dels serveis. Però és la primera vegada perquè abans no podíem fer-ho, perquè abans no hi havia els instruments legals per fer-ho. Ara nosaltres vàrem promoure la modificació de la llei, vàrem iniciar aquest expedient, com els deia, doncs, després d'un seguit d'episodis que en alguns casos eren absolutament doncs, sorprenents i entraven dins del terreny fins i tot del surrealisme. No? I a partir d'aquí, doncs, aquest expedient s'ha anat completant, hem trigat aproximadament un mes en tenir-ho llest i la setmana que ve es farà públic.
M'ha dit que no li pregunti la quantitat, però orientativament, quan diu que serà una sanció molt significativa, que estem parlant de 1 milió d'euros...
Escolti, és un expedient que tancarem la setmana que ve. Ja l'explicarem en detall, ja li dic que hi haurà sanció i que el motiu és que no podem tolerar de cap manera que aquestes molèsties en els usuaris, en els ciutadans, a més que són totalment injustificades, doncs es vagin repetint. Són incompliment dels serveis, incompliment dels horaris, manca de comunicació, però bé, Renfe persevera amb l'error, perquè ells tenen l'expedient obert, ho saben perfectament, i miri, doncs, sense anar més lluny, aquesta setmana, amb l'anunci de la vaga, ha fallat la comunicació en els ciutadans, ha fallat l'anunci de la convocatòria de vaga, ha fallat la comunicació i l'explicació dels serveis mínims, han reduït allò que els hi ha semblat, des d'una perspectiva que nosaltres no compartim de cap manera, i continua anant a la seva línia.
O sigui, si ho entens bé...
Pot ser, l'instrument que tenim és la sanció, no en tenim cap altre en aquest moment, i aquest és el que utilitzarem.
O sigui, si ho tinc ben entès, la Generalitat sanciona Renfe perquè creu que aquesta companyia no està complint el seu servei, independentment dels motius. Que a vegades un dia pot ser una vaga, un altre dia pot ser una avaria...
No, l'expedient es basa no en una percepció, no podem jutjar ni sancionar una percepció, sinó els motius que ocasionen aquesta percepció, i són tota una sèrie d'incompliments reiterats de serveis, no? Com va passar, doncs, deia, durant el mes de juliol, durant el mes d'agost, durant el mes de juny, es suspenien serveis sense cap mena de justificació, d'explicació. Tot això sabem nosaltres que ho veia, amb un conflicte laboral dintre la companyia que al final no es manifestava de forma de vaga, sinó amb abandonament de trens, però aquest és un problema de Renfe amb els seus treballadors, l'ha de resoldre Renfe amb els seus treballadors. Hem vist que en casos similars s'ha resolt el conflicte, és a dir, ahir no va haver-hi vaga de Renfe a Madrid, només va ser-hi a Barcelona, per tant, que posin interès a reclinar el seu conflicte, és una qüestió que nosaltres no ens hi podem posar, nosaltres sí que ens posem, amb l'afectació que això té sobre els usuaris, i això és el que valorem i això és el que sancionem.
De seguida li faig un parell més de qüestions, però Gonzalo Bernardos li volia fer una pregunta.
Bon dia, conseller.
Sí. Bon dia, senyor Bernardos.
En dies com ahir, no es pot habilitar els carrils de transport públic per transport privat? Perquè realment feia mal la Diagonal a l'alçada de les facultats quan veies que havia dos carrils d'entrada a Barcelona absolutament embotellats, i en canvi el que succeïa és que al carril bus no hi havia ningú.
Bueno, escolti'm, el sistema dels carrils bus, doncs, té un objecte, que és promocionar l'ús del transport públic i afavorir-lo, no? Aleshores, el carril bus té el seu sentit i no es pot fer altra cosa, no?
Però si ahir no hi havia busos, no hi havia taxis.
Doncs, escolti'm, segur que n'hi havia.
Però si feien vaga.
Però, home, no, però hi havia serveis mínims i taxis. Feia vaga una part del sector del taxi, no tot el sector del taxi. Però els carrils bus, com el carril vehicle d'autoocupació, no són per posar més carrils dins del sistema, sinó que són per afavorir uns determinats mitjans de transport. No? I el carril bus és pel bus i pel taxi. Anant a la Diagonal, a l'entrada de Barcelona, a la B23, que és una autopista de l'Estat, nosaltres tenim una proposta que és barata, que és fer un carril per vehicles d'alta ocupació, per autobusos, per autocars, per taxis, per vehicles ecològics, una manera similar del que s'ha fet en l'autopista que ve de Terrassa i de Sabadell, en la C58. És un tema que fa molt de temps que hem posat a la taula del Ministeri. El Ministeri de Foment, doncs, tenia un projecte que valia més de 100 milions d'euros. Nosaltres aquest projecte l'hem reformulat, val 10 milions d'euros, i estem esperant doncs que algun dia es decideixin així.
Jo, conseller, crec que el dia de vaga hauria de plantejar la utilització del carril bus, perquè li dic, jo estava ahir presencialment en la Diagonal i si no estava conduint, si hagués estat conduint, m'hagués enfadat bastant quan veig que no avanço absolutament per res i no passa ningú a hores com les 12 del matí pràcticament en aquest carril bus.
El Gonzalo ha fet... Contesti, conseller, contesti.
Jo li dono la meva opinió. En tot cas, és un tema que no depèn de nosaltres, no? Depèn de l'Ajuntament de Barcelona, però la meva opinió, el meu criteri és que els carrils segregats, els carrils de bus, el que volen és promoure el transport públic, serveixen per això, i és un motiu prou important aquest per tenir aquests carrils, doncs, en aquest bus.
De forma general, sí, però un dia és com ahir... Bueno, és la meva opinió.
Ha quedat entesa la seva opinió i la resposta del conseller. De fet, m'ha manllevat una de les dues preguntes que volia fer, per tant, ja ens l'hem polit. L'altra era sobre el carril BAO, que s'ha posat en marxa aquesta setmana a la C58. N'està satisfet de l'ocupació d'aquest carril? De la utilització d'aquest carril?
Això acaba d'entrar en funcionament. Portem, doncs, escassament tres dies laborables en funcionament dilluns. Per tant, és molt difícil poder fer una valoració mínimament aproximada en només 3 dies. Aquest és un carril que el que vol és aconseguir un canvi d'atmes. Vol aconseguir que hi hagi un decantament cap a una mobilitat diferent. Com deia abans, autobús de servei públic, autocars, taxis, vehicles amb tres o més ocupants, vehicles ecològics. Aleshores, tot això, doncs, juntament amb aquest nou sistema de tarifació en els peatges, intentant promoure els vehicles més ocupats o intentant promoure els vehicles ecològics, tot això el que pretén és anar produint progressivament aquest canvi de la mobilitat. Ara, també li diré que el carril BAO de la C58, doncs, és un carril que val molts diners, 80 milions d'euros, que s'ha pagat en fons de la Generalitat i en fons de la Unió Europea, i que si l'haguessin d'iniciar en aquest moment, ja li asseguro jo que no ho faríem. Un carril, doncs, caríssim.
O sigui, vostè no hauria fet el carril BAO tal com es va dissenyar, sinó que hagués aprofitat un dels existents, hagués agafat, la brotxa gorda i n'hagués convertit un.
Diguem-ne que en aquest moment, si nosaltres tinguéssim 80 milions per invertir en carreteres, tenim moltes altres prioritats. Ara, ens hem de trasladar uns anys enrere, no? Anys enrere on vivíem una certa festa permanent en matèria d'inversions. Per tant, és difícil jutjar-ho a l'any 2012 amb els ulls de 3-4 anys enrere, no? Però ja li dic que és un carril que, per ser un carril de vehicle per vehicles d'alta ocupació, és un carril que té un cost elevat.
Entenc que si s'hagués de fer de nou amb nou, l'hagués fet d'una altra manera. Suposo que hagués convertit un dels carrils i en pintura n'hagués convertit un en BAO.
Ni en broma, ni 80 milions, ni 40 milions, ni 20 milions. No? Escolti, 80 milions posats en el sistema de transport públic donen per moltíssim. Donen, és una fortuna que realment, doncs, pot tenir un impacte molt, 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 molt gran. Segur que molt més gran que no pas el que té aquest carril BAO.
Entenc que l'hagués fet d'una altra manera. Entenc que no el tirarà a terra, m'imagino.
Home, no.
Però li puc preguntar si hi hauran mesures perquè el carril BAO l'utilitzi més gent, no sé si amb campanyes institucionals vigili, però amb altres mesures correctores.
Ja s'ha fet una campanya informativa aquests dies, però tots sabem que aquestes coses, doncs, el que fa que la gent les consideri com a interessants és el dia a dia. Segur que hi ha gent que, veient, doncs, que hi ha un carril de 6 i 20 quilòmetres a la C58, doncs, els vehicles corren, doncs els pot portar a pensar de què ha de fer ell per poder passar en aquest vehicle, i el dia que es canvia el cotxe o en el moment que hagi de decidir la forma de desplaçar-se des del Vallès fins a Barcelona, doncs pot optar pel transport públic per l'altre sistema que fins a aquest moment no utilitzava, com pot ser posar-se d'acord, doncs, amb persones que van al mateix lloc i compartir cotxe.
Agafant-me a la idea que ha tingut abans el Gonzalo, però aplicada al carril BAO, un dia que plou, un dia que se sap que hi ha transport públic en vaga i un dia que es demostra que hi ha col·lapses, no es pot obrir el carril BAO a tothom unes hores?
Jo insisteixo que el carril BAO no és posar dues calçades més en una carretera, a la C58, sinó que el que vol és promoure una mobilitat diferent, anar canviant aquests hàbits. Aleshores, jo espero que en els propers mesos, doncs, anem veient el carril BAO cada vegada més gent, perquè realment haurà aconseguit, en aquest cas, el seu objectiu. I això necessitem uns mesos, no faci exactament quants, per poder-ho ja. Ara és molt, molt precipitat. No podem esperar tenir resultats immediats i menys a 3 dies. Per tant, deixem-nos temps. Jo estic convençut, jugaria alguna cosa, a que d'aquí uns mesos veurem que el carril Pau doncs és un carril que té una ocupació i que està servint per fer més fluid l'accés a Barcelona a la C-58 per aquest canvi d'hàbits que s'està...
Li fa una última qüestió al Jaume Barberà.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Bon dia, conseller. Jo, que sóc de la zona del Vallès, mirant-me el carril Bau, el comparo amb aquells aeroports on no hi aterren avions, de moment. Espero que definitivament el carril Bau serveixi pel que es va fer, no? Tenint en compte que, com vostè molt bé ha dit, doncs en l'època de l'orgia el diner era barat i es gastaven aquestes fortunes per fer aquests carrils quan possiblement només amb un canvi de pintura, com fan altres països, doncs s'hagués pogut aconseguir un carril ràpid, no? La meva pregunta, conseller, és per què només hi poden passar els cotxes amb 3 ocupants? Per què no hi poden passar els cotxes amb 2 ocupants? I l'altra pregunta té a veure amb la vaga de transport. En moments com el d'ahir, que va ser un caos inacceptable a la ciutat de Barcelona, sobretot a la ciutat de Barcelona, perquè no es deixa entrar a les persones, als ciutadans, en el transport públic sense pagar bitllet?
Bé, el carril Bau, insisteixo, necessitem temps i no podem treure conclusions en 3 dies. Jo estic convençut que això anirà doncs, canviant. Permetim que li parli del sistema aquest que vam aplicar a partir del dia 1 de gener d'aquest any en relació amb el peatge de les autopistes, no? On primem doncs, o apliquem uns descomptes en els vehicles que porten 3 ocupants, en els vehicles ecològics, etc. No? Aleshores, tot això a poc a poc anirà tenint el seu efecte. La gent no es canvia el cotxe d'un dia per l'altre, no? Però
per què no 2, conseller? Per què no 2? Per què
no,
sempre...
Perquè... Sí, i per què no 4?
No.
Que 3 és una mesura, diguem-ne, adequada, no? És una mesura assolible i és fàcil que 3 persones doncs, puguin viatjar conjuntament, no? És un tema, repeteixo, opinable, però els estudis que tenim doncs, ens porten i ens indiquen a altres llocs d'Europa on s'han aplicat sistemes similars i funcionen, doncs el carril Bau és per 3 ocupants o més. I això és el que vàrem fer. Escolti, amb el tema del transport públic a la ciutat de Barcelona, bueno, pensem una cosa, el sistema de transport públic que tenim nosaltres, com qualsevol sistema de transport públic, és un sistema molt deficitari. L'usuari paga aproximadament un 45% del cost del bitllet. La resta el paguem entre tots els ciutadans a través dels nostres impostos, això gestiona amb allò que en diem l'autoritat del transport metropolità, que gestiona tot el sistema integrat. Aleshores, al final, doncs tot allò que sigui menys recursos perquè el paguen aquelles persones que han de comprar el bitllet perquè van agafar el metro o l'autobús, doncs haurem de pagar entre tots. No? I l'equilibri, repeteixo, és precari. Nosaltres aquest any hem posat com a Generalitat 300 milions d'euros en el sistema metropolità de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona em posa, doncs, sembla que són 80 i pico, a l'Estat em posa 90, aleshores tot això ha de mantenir un cert equilibri i obrir portes als teus cos pel conjunt de la ciutadania. Vetllar per uns bons serveis públics també passa per vetllar per l'equilibri dels pressupostos dels serveis públics. Tenim massa exemples a Catalunya d'estirar més el braç que la màniga i això ha posat en fallida doncs el propi sistema en molts àmbits. A mi em toca gestionar molts, no? Per exemple, el sistema de l'aigua, però li sucedia alguna cosa.
Conseller Recoder, són 3:15 del matí. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al Món a Recull. Fins aviat.
Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.